Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Pau Solà Morales, professor d'arquitectura a la Universitat Rovira i Virgili, és fill, net i nebot i germà d'arquitectes, i per tant s'ha fet un tip de reflexionar sobre com l'arquitectura transforma les ciutats com Barcelona. En aquesta conversa hi parlem sobre l'urbanisme tàctic, que diu que infantilitza i banalitza, sobre els efectes del disseny en l'espai públic de les ciutats i sobre quina ideologia arquitectònica ha predominat a Barcelona les últimes dècades i quina hi predomina avui. Pau Solà Morales, tot seguit, a Santa Eulàlia. Pau Solà Morales, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-lo aquí. Escolti, comencem amb una pregunta genèrica. Com veu Barcelona avui en dia? Què li sembla detectar-hi quan hi camina i quan hi passeja?
Jo veig una ciutat que està molt viva, potser una mica més apagada que el que havia estat fa uns anys. Ha patit diverses coses, com uns petits moviments o de decepció, diversos, polítics, econòmics, etc. Però jo crec que és una ciutat que segueix molt viva, que té moltes capacitats i que potser no les explota prou bé.
És una ciutat en crisi?
No, crec que és una ciutat més aviat sortint d'una petita crisi de personalitat que potser ha tingut els últims 20 anys.
I d'on naixia aquesta crisi de personalitat?
Bueno, jo tinc la meva teoria, però no agradarà gaire, que és que crec que en un cert moment, després de l'eufòria d'uns quants anys, els anys, diguem-ne, olímpics, per entendre'ns, va haver una sèrie de moviments una mica a la contra. I això va generar una certa mala autoconsciència, no? Com si fóssim culpables de fer alguna cosa malament. I jo crec que segurament no tant. Evidentment tenim molts problemes, però no... Però aquestes coses, si un no creu en si mateix, no avança bé.
Moviments a la contra, què vol dir? Moviments socials de protesta?
Sí, van haver com unes... En un cert moment es va com començar a veure que la Barcelona Olímpica havia sigut un excés d'eufòria, potser, un excés d'autocomplaença, per dir-ho així, i es van començar a generar moltes idees en contra de la pròpia ciutat. Però això no és un fenomen d'aquí, és un fenomen internacional, o sigui, aquest moviment una mica de que tot el que fem està destinat a ser dolent, a fer-se malament. A nivell de... no ho dic ja per avançar-me una mica,
sí,
eh?
Sí, sí.
A nivell de... econòmicament no hem sigut justos, racialment no hem sigut tampoc justos, feminísticament, no sé com dir-ne, genèric, de gènere. O sigui, hem comès tots els pecats, perquè som una humanitat molt dolenta, i això, clar, la ciutat és el locus, és el lloc on es concentren aquestes coses d'una manera més forta. Llavors, aquesta mena de flagel·lació permanent que portem com a cultura, a Occident, des de fa molts anys, no li fa cap bé a la ciutat.
Vol dir que som en un moment, potser, culturalment i socialment, excessivament autocrític.
Sí, claríssimament.
Però aquesta autocrítica neix també d'un problema d'insatisfacció evident en termes econòmics, en termes de possibilitats de qualitat de vida, en termes d'igualtat, no?
O sigui... Sí, jo crec que tenim més possibilitats de fer coses que les capacitats... Però també tenim molta capacitat de criticar-nos. No entenc molt bé, no he entès mai aquesta necessitat de ser tan negatiu.
Quan deia ara al principi que és una ciutat amb molta capacitat de fer coses, però molt poca, no sé com ho he dit, molt poca capacitat d'aplicar-les, o que no està sabent trobar la manera
d'aplicar-les... Sí, que encara ara mateix no encerta la...
A quina mena de coses es refereix?
Bueno, jo crec que culturalment, artísticament, econòmicament, socialment, tenim moltes capacitats, que la gent és una gent cabal, que està ben educada, que està ben preparada, que tenim molts més diners que molta gent, molts més recursos, i crec que ens fem una mica de liu amb coses que potser no són... que són importants, però que no haurien d'estar al davant i no haurien de ser negatives, no haurien de ser com... Jo uso bastant la paraula castrant. En el sentit de que no t'haurien de treure la il·lusió de fer coses.
Vostè, que ha estudiat i ha ensenyat als Estats Units i ha viscut també a altres llocs, quines diferències va trobar o li van ressonar més quan va tornar dels Estats Units, per exemple, a Barcelona?
Bueno, jo vaig estar en una bombolla als Estats Units i el que vaig trobar és que aquesta capacitat tan dinàmica i tan activa dels Estats Units, aquí no la sabem... En parlem, però no la sabem tirar endavant. Tenim coses molt bones que ells no tenen, però ells són com molt... Són com molt atrevits, són molt dinàmics i són capaços de fer aquestes coses de les que jo deia que ara no som nosaltres capaços de fer. Clar, per això ells són la cultura, encara durant un cert temps dominant, diguem-ne la cultura que ha sigut a l'estàndard, com a mínim a Occident, des de la meitat del segle passat.
És un dinamisme econòmic, intel·lectual...
Sí, intel·lectual, econòmic, que s'ajunta una mica tot. O sigui, l'esperit d'un americà una mica amb recursos i una mica cultivat sempre és de fer coses, fer-les, encara que s'equivoqui. No?
Aterrem tot això amb l'arquitectura i l'urbanisme i el disseny una mica, que són els seus àmbits de treball. Fill, germà, nebot d'arquitectes, com l'ha marcat l'arquitectura? Per què ha estat important?
Bueno, clar, és que jo ja anava... Vaig passar un any als Estats Units amb els meus pares quan tenia uns anys i tot el que recordo eren visites d'arquitectura. Vaig anar a Chicago, era el Fannyot Wright, i vaig anar a veure... vull dir, tot. Llavors, jo he viscut... he viatjat per França veient les obres del Viollet-le-Duc i bueno, suposo que això més s'hereda. Així que vaig decidir estudiar arquitectura. De fet, a mi m'interessava molt també tot el tema de la tecnologia, la informàtica. Jo m'agrada molt sempre la informàtica.
Ha barrejat les dues coses.
He barrejat, he aconseguit barrejar-ho amb això, ha estat molt bé, sí. I no, he tingut una figura central a la meva vida, l'arquitectura, sempre.
Però deia el tema de la mirada, no? de com l'ha marcat, perquè m'interessa saber això. Perquè de vegades, amb un arquitecte, m'imagino que és normal, que és una professió més, però una persona que ha caigut, si m'ho permet, dins de la marmita de l'arquitectura, sí, en un sentit fins i tot familiar, no sé si altera la manera d'observar la ciutat o de viure la ciutat. O...
Bueno, a les escoles d'arquitectura sempre diem que els arquitectes, com els metges, com els advocats, no es fan, sinó que són, no? O sigui, el que fem és convertir la gent, els joves, en arquitectes, en advocats, en metges. I són professions que realment et canvien. I nosaltres anem pel món mirant... Jo, en el meu cas, m'ha interessat molt la ciutat, l'arquitectura també, però sobretot la ciutat com a gran aparell. I he anat a veure totes les ciutats que he pogut i m'he ficat en llocs que una, quan una aniria de vacances a Bali, jo me n'he anat a Hong Kong.
Hi ha una cosa que ens servirà bastant per parlar d'unes quantes coses relacionades amb Barcelona, que és les tesis de Manfredo Tafuri, que vostè explicava en un llibre que es diu Arquitectura, crisi, crítica radical.
Sí.
No sé si ens les pot resumir molt breument per començar a tocar el tema.
S'ha d'explicar primer que des del segle XVIII-XIX hi ha aquesta obsessió pel progrés i la ciutat també ha viscut això i s'ha planificat la ciutat com una cosa que creixia, on es feien habitatges en sèrie, en els grans polígons d'habitatge, era com una cosa com es pensava en la prefabricació i tot això, no? I tota aquesta ideologia, que és una ideologia de la modernitat de la ciutat, Manfredo Tafuri la posa d'alguna manera en crisi. I diu, tot això és una ideologia i esteu caient en la ideologia i la modernitat s'està morint, ja no existeix. I la ciutat segueix pensant-se a si mateixa, crec, com un aparell, com una mena de màquina que no ha de fer més que créixer. Això li passa a moltes altres disciplines.
La pròpia dinàmica capitalista.
Sí. I per tant, aquesta dinàmica del progrés i del creixement i de la... Sempre en diem, no?, la ciutat màquina o l'arquitectura, l'urbanisme màquina, doncs això és el que Tafuri posa en crisi. I crec que encara no ho hem superat, això.
Si l'arquitectura és una ideologia, quina ha estat la ideologia arquitectònica predominant a Barcelona els últims, no sé, 200 anys o 100 anys?
Bueno, va haver una arquitectura a finals dels 19, principis del 20, i aquesta arquitectura com burgesa, que encara és una cosa romàntica, és un disfrut de la ciutat per algunes classes que, diguem-ne, se la podien pagar, perquè els burgesos són burgesos perquè, com la paraula indica, són els que habiten la ciutat després de l'aristocràcia, i aquests burgesos fan la ciutat i l'arquitectura a la seva mida. Diguis Gaudí, diguis modernisme, diguis... Aquestes arquitectures, diguem-ne, de final de segle XIX, i això es va girant es va girant les tornes cap a meitat del 19, cap a meitat del 20, cap a una ideologia molt més la que estava explicant la catafúria crítica, la de la modernitat. Sí.
El temps de Gaudí potser no estava tan marcat per aquesta lògica del creixement com per una cosa més contemplativa.
Una cosa més romàntica de la ciutat de la burgesia. És una societat que feta a mida d'una certa classe.
I aquest gir també, esclar, ve amb les grans onades de creixement poblacional de mitjans del segle passat.
Clar, llavors la industrialització primer es pot suportar, diguem-ne, o es pot contenir. Els grans desplaçaments de població es poden contenir segurament fins als anys 20-30, que als anys 20 peta tot. Dos guerres mundials, aquí tenim una guerra civil, algú hi ha d'aquest canvi de paradigma, per dir-ho així, cultural, i després pues, la República ja està fent habitatge públic. Poquet, perquè van durar poc, però...
Quina part d'aquest tall o d'aquest canvi de guió que es produeix de finals del 19 a mitjans del 20 és fruit de la tendència general de les grans ciutats europees i occidentals, i quina part és fruit del tall de la Guerra Civil?
No, jo crec que la Guerra Civil distorsiona els temps, la periodicitat, però nosaltres com a ciutat hem sigut una ciutat plenament europea, hem seguit tots els cànons, tots els estàndards, hem begut del pensament europeu o hem exportat pensament també arquitectònic, i crec que hem estat molt a la par amb les grans ciutats europees.
Sí, vostè diria que no hi ha un buit, no hi ha una esquerda important en aquest sentit.
Hi ha una esquerda en el sentit que temporalment, a partir dels anys... del 36 al 58 al 59, aquí el que hi ha és misèria.
Clar.
I aquesta misèria porta hordes de gent del camp a la ciutat, que en altres llocs potser ha passat més a poc.
Clar. Però això mateix que deia vostè ara de l'habitatge públic del temps de la República, també es nota molt en planificació urbanística o en plans d'infraestructures o de transport públic que queden interromputs per això.
Bueno, com que el Franco, de fet, aquesta cosa del nacionalsocialisme, també són una mica... també estan una mica pendents del populatxo, pues es fa molt habitatge durant el franquisme, habitatge públic, vull dir, Bellvitge, el Besòs, tots els grans polígons d'habitatge, Cornellà, Sant Ildefons, es fan als anys 60-70, quan ja no es pot aguantar més i quan en Barcelona és barraquisme pur.
I ara... Som exactament en la ideologia arquitectònica, en la mateixa ideologia arquitectònica de la segona meitat del segle XX, o ha canviat una mica la cosa?
No, jo crec que ha canviat una mica, però ara mateix jo tinc alguns dubtes. O sigui, crec que ara mateix hi ha un canvi, hi ha una nova agenda, que és important, l'habitatge torna a entrar, durant uns anys havia desaparegut de l'agenda, hi ha tot el tema del canvi climàtic... Hi ha pel nostre cas el tema de la ciutat metròpolis, i després hi ha un tema que és que les forces globals sobre les ciutats són molt diferents. El capital, el gran capital, ha començat a comprar habitatges, diguem-ne, ha entrat en aquest mercat distorsionant moltes coses. Hi ha com noves tendències, i jo crec que s'està canviant, però no hem abandonat del tot aquesta idea de la ciutat progresso, de la ciutat màquina.
En el terme purament estètic, per això, hi ha hagut, com és que no hi ha hagut un intent de recuperació d'aquesta expressivitat artística que deia de l'època de Gaudí o de l'època... O sí que hi ha hagut, però ha estat molt diferent.
Bueno, és que aviam, també l'art ha canviat molt. O sigui, clar, des de... Mira, és la mateixa època, més o menys. El 1917, el senyor Duchamp posa un vàter, un urinari, en una exposició, i explota la concepció de lo que és art, no? I això l'arquitectura ho ha agafat, s'ha convertit en més abstracte... Pels arquitectes, diguem-ne, l'arquitectura catalana, barcelonina, dels anys 80-90, és una arquitectura excel·lent, però necessita, com l'art contemporani, d'una certa explicació, d'una certa... O sigui, s'ha de ser una mica, com es diu això, literat, no sé com dir-ne, s'hi ha d'entrar una mica perquè no és bonic. En canvi, l'art de Gaudí, l'arquitectura de Gaudí, que està plena de flors i de ondes com més toves... és més fàcil, diguem-ne, forma part del...
De seguida veus quina part de pretensió estètica té, no?
No, i això que han conviscut, això que s'ha dit del postmodernisme, ha intentat a partir dels anys 90, 80, 90, i a més amb arquitectura ha sigut molt important, he intentat com tornar a ficar llenguatges que es poguessin entendre, no? Tota la idea de l'arquitectura pop, no? Fer arquitectura, ara mateix hi ha una exposició al Design Hub, al Museu del Disseny, sobre Vinson i Ikea, no? Aquesta cosa de que l'art o el disseny, en aquest cas, ha de ser per tothom. I això s'ha anat intentant, però no ha acabat de quallar. Llavors, aquesta és l'estètica que tenim ara. És una mena de lluita que és molt allunyada de lo que és bonic en un sentit, diguem-ne, més antic, més romàntic, més lluny de les flors i de les formes, tot i que al Passeig de Gràcia tenim això del Toyo Ito, que són unes curves. Vull dir que hi ha curves. Hi ha qui ha intentat tornar una mica aquesta cosa, diguem-ne, més senzilla, no?
Però això li volia demanar, perquè potser, bueno, segur que és ignorància, però amb l'arquitectura i l'urbanisme és molt fàcil entendre el tipus de petja que deixen en la ciutat, amb el disseny em costa una mica més de copsar-ho de seguida. Vostè com ho explicaria?
No, la petja que deixen a la ciutat.
El disseny.
Bueno, jo crec que nosaltres que tenim un bon nivell de disseny, es veu amb coses petites que potser no és arquitectura, ho veiem ficat a dins de l'arquitectura. Per exemple, l'espai públic de la ciutat, la paperera, no sé si s'han fixat en que tots els guals de Barcelona, tots els semàforos, tenen un semàfor, una paperera i una rampa. I tots són iguals. Doncs això, algú va dissenyar aquesta peça, això és el producte d'un dissenyador industrial, diguem-ne. Fa uns anys, arran de la pandèmia, es va decidir ocupar les calçades amb les terrasses dels bars i es van dissenyar unes plataformes que han produït 3 o 4 empreses que estan com homologades, entre cometes, i que, bueno, doncs la ciutat produeix molts engendres, dissenya moltes coses que després quasi no les notem. La senyalètica del carrer, hi ha molt més disseny, tot i que després això queda integrat en una cosa que en diem urbanisme o arquitectura i sembla que sigui arquitectura, però no, de fet és disseny.
Vostè abans ens ho deia, que ha mirat d'estudiar l'aplicació de les tecnologies de la informació en la relació tant amb l'arquitectura com en el disseny. Expliqui'ns què vol dir exactament això també.
Bueno, a mi em va interessar molt aquest tema, però sempre m'ho he mirat des d'un punt de vista una mica, no sé com dir-ne, com crític. És a dir, de fet, al principi tots pensàvem que internet seria una cosa estupenda i que era la democratització de no sé què i que seria la fi de tots els nostres problemes, i a poc a poc s'ha anat veient que no. I amb el disseny assistit per ordenador, que és així com en dèiem llavors, també ha passat una mica el mateix, que allò que semblava que permetria dissenyar de maneres diferents i que era com una missió una mica utòpica, s'ha anat convertint en una eina de productivitat. I, de fet, s'han anat com tallant tots els camins que portaven cap a una major creativitat i s'han anat quedant tots els camins que han permès una productivitat, diguem-ne. Per exemple, avui en dia, aquesta eina que en diuen BIM, jo vaig fer la meva tesi doctoral sobre això, aquesta eina que en diuen BIM, que és Building Information Model, bàsicament està ara mateix al servei de grans empreses i d'administracions perquè les grans oficines puguin intercanviar dades o projectes amb l'administració d'una manera més eficient, no? I l'eficiència i la creativitat moltes vegades no són molt amigues.
Aquesta deriva de la hiperproductivitat o de centrar-se només en això ha passat a tot arreu igual?
Sí. No, nosaltres ho hem copiat d'altres llocs.
Nosaltres ho hem copiat. I hi ha una manera de redreçar això o és pessimista?
Bueno, això sí, pessimista sí. Jo crec que hi ha un tema que m'interessa de fa un temps és la burocratització de tots aquests processos, no? Perquè l'administració té una necessitat com de controlar-los i de guiar-los. Llavors, aquestes eines generen una burocratització molt alta, generen com molt overhead, molt extra de feina i hi ha molt poca feina de creativitat. I aquí, per exemple, nosaltres a Catalunya hem tingut uns despatxos d'arquitectura tirant a molt petits, de fet molt petits, i això donava una arquitectura molt bona. Segurament això té una relació. a mesura que per qüestions, diguem-ne, burocràtiques es van fent grans i grans, pues es va perdent.
Ara s'estan fent grans?
Sí, a poc a poc, clar, perquè com ho diu això, la necessitat ahorca o la...
Però això és dolent en el sentit aquest que diu que es tronca la creativitat, o és un tema...
Sí, jo crec que no és bo. La burocratització, en un sentit inclús tou, la burocràcia no és bona. Jo no, és necessària fins a un cert punt, però a partir d'un cert punt... O sigui, el control, jo no crec en la llibertat absoluta. Crec que molts processos han d'estar arreglats i que per passar per una obra d'arquitectura has d'anar a algun lloc que t'obisin o que et facin algun tipus de... et donin algun tipus de, no sé si una llicència, un permís, alguna cosa, una mica, però al final controlen tot i no només és un control, sinó que a més t'acaben dient com ho has de fer, no? És com aquesta, diguem-ne, norma s'acaba convertint en burocràcia.
Ja.
I això sí que és el que lastra una mica la...
Les polítiques urbanístiques fetes des dels governs municipals o la Generalitat o el que sigui, també tenen el mateix problema de burocratització últimament?
Sí, a més que tenim unes... El pensament urbanístic que tenim nosaltres és d'aquest que deia jo del segle XIX, de la ciutat compartimentada i fragmentada en trossets que se li poden posar etiquetes, usos i coses, però que ha de seguir unes normes i no hi ha una certa com llibertat de creació a la ciutat, està molt normativitzat, perquè darrere, clar, hi ha molta propietat, hi ha moltes...
Interessos.
No? Bueno, no, també interessos del comú, vull dir, també l'interès del públic, vull dir que més que interessos, el que hi ha són, bueno, hi ha moltes, diguem-ne, drets que són molt peliagudos.
Potser l'urbanisme tàctic, que alguna vegada li he sentit criticar, que banalitzava i infantilitzava el ciutadà, no sé si ara ens vol explicar què vol dir exactament amb això, però potser l'urbanisme tàctic de les solucions provisionals o dels petits pedaços sense atrevir-se a fer transformacions integrals és una conseqüència d'això?
Bueno, jo admiro aquest tipus de iniciatives quan són espontànies i quan estan generades per un problema i unes persones que tenen un problema i d'alguna manera de la seva ment esbojarrada apareix una idea tan boja com aquesta de l'urbanisme tàctic, que és una crítica. Però quan això ho comença a fer l'administració, em sembla que és haver perdut els papers completament, perquè l'administració no ha de fer activisme. L'activisme el poden fer les persones i hi ha aquesta cosa que jo deia abans de l'art contemporani, no? O sigui, aquesta mena de protesta política des del que no té res, a mi em sembla estupendo. I em sembla que els crits d'alerta amb aquestes coses són meravellosos, però quan això es converteix en una cosa institucionalitzada, és que no té cap...
Llavors, quan banalitza, vol dir això? Vol dir que l'administració, limitant-se a fer urbanisme tàctic, assumeix com que no té la responsabilitat o el deure o que no se li ha d'exigir ser una mica més valenta i anar més enllà.
Sí, exacte. I bueno, i agafa, com diguem-ne, les normes del que no té res, però ells sí que tenen, i fa amb unes maneres de fer com si tingués, com si no tingués res. Jo entenc que un tio que no... una família que no té... una font davant de casa, pues es pintin la font al terra i això podries dir que és urbanisme tàctic. No sé, ara ho corregir, No, hi ha aquest famós cas de, a Mèxic, els ciutadans a les carreteres van pintar la vorera, van pintar una ratlla i dir, esto para nosotros. Perquè les carreteres a Mèxic ningú havia pensat que havien de tenir vorera i com que no tothom té cotxe, pues, és un cas, no? Però clar, el que ha de fer l'administració és fer les voreres, i fer-les ben fetes.
Però tenen... En fer voreres segur que sí, però en fer reformes urbanístiques serioses i realment transformadores, tenen de debò aquest poder avui en dia les administracions tot. Amb aquesta dinàmica de poder desbocat del gran capital a les grans ciutats?
No, sí,
ciutats.
Sí, tenen tot el poder perquè...
Per exemple, en el cas de les superilles o dels eixos verds que hi podem fer moltes crítiques, la resposta, encara que després el sector comercial s'hi hagi acabat posant bé perquè han vist que els afavoria, però hi va haver-hi una resposta bastant furibunda per part d'uns certs sectors econòmics, no? I mediàtics.
Bueno, aviam, s'ha de treure una mica el soroll també de la contestació política, però jo crec que el que té aquest tipus de coses com les... aquest tipus de... Aviam, per començar, l'única gent que té la competència única de fer urbanisme és l'administració pública, i en aquest cas l'Ajuntament a cada municipi. Única. Qualsevol privat, aquests privats tan dolents, no sé què, tenen que passar per allà. I llavors, l'altra cosa és que l'Ajuntament sigui més tolerant o menys tolerant i digui, no, no, màniga ampla, o digui, no, tu guanyaràs tant i em tornaràs alguna cosa. I normalment tot l'urbanisme, el sistema urbanístic, aquestes lleis urbanístiques estan pensades així, sempre hi ha un retorn a la ciutat. I llavors podem discutir coses com si es torna molt o es torna poc, si el retorn s'aprofita correctament o no, etc.
Es torna molt o es torna poc?
No, jo crec que es torna bastant. Avui en dia, si tu vols urbanitzar, ara me'n recordo, però s'ha de tornar en forma de cessions a l'administració, no sé, unes quantitats bastant altes. Al revés, crec que, jo no sé ara mateix els números, però les cessions que estem fent, o sigui, les cessions que obliguen les lleis urbanístiques que tenim, estan desdensificant les ciutats, perquè són molt generoses, diguem-ne, no? El que passa que això no vol dir que el promotor que fa aquella operació no segueixi guanyant-hi diners. Segurament, clar, això és un equilibri. Fixa-t'hi que estic parlant d'una cosa que és estrictament capitalista en el sentit més estricte, que és quanto me das tu, quanto pones, quan et dono jo, quan guanyo, quan perdo, quants metres quadrats, quin percentatge m'has de tornar. Vull dir, això és capitalisme del de manual. O sigui que la ciutat encara regeix per aquest sistema.
Llavors, per què no es va més enllà amb reformes urbanístiques? És un tema de falta de valentia o de falta d'idees?
Bueno, és una cadena molt gran que comença amb l'Estat, amb la llei del sòl, segueix amb la Generalitat, amb les lleis d'urbanisme i acaba amb els ajuntaments i les seves planificacions urbanes, i segur que hi ha més agents, però i jo crec que deu ser complicat i no sé, jo s'ha criticat bastant, però no s'ha arribat mai a molt més. Crec que no tenim clar, perquè això també és un problema de contenció, de contienda política, quin és el model de ciutat que volem, si és més dens, si és més viu, si és menys viu, si és més extens. No? Ara hi ha hagut aquesta estupenda exposició sobre el suburbi americà, en el qual es va intentar explicar una mica com suburbanitzar amb nosaltres. Bueno, crec que aquest és un debat que no s'ha acabat de tancar del tot, i això, si hi hagués una idea clara, es podrien modificar les lleis d'urbanisme, però crec que no hi és. Mentrestant, això dona un marc que li dona seguretat a tothom, perquè el tema de la seguretat és molt més important, seguretat jurídica, s'entén, sí. I seguretat econòmica, és més important del que sembla, segurament.
Tothom es conforma menys sense prendre el risc de fer grans
coses. Bueno, més que res que tothom té una propietat d'un terreny o d'un pis o d'un no sé què, i jo no toco si no sé què guanyaré.
Quines són les actuacions urbanístiques més urgents que li sembla que necessitaria Barcelona?
Jo crec que ja tenim un problema molt gran. En els últims anys s'han posat alguns temes, abans que parlàvem així de la Superilla, s'han posat alguns temes a l'agenda, però crec que no s'ha trobat bones solucions. Un tema que crec que és important és què fem amb el tràfic de cotxes. I no només això, sinó de l'espai que tenim, d'espai públic, que són els carrers, les places i altres, que és moltíssim, és molt més, és el 50% de l'espai que tenim. A qui li donem i amb quines proporcions? O sigui, li donem a les motos a la vorera, posem arbres, o li donem en el ciclista, no? Llavors, hi ha diferents visions, cada una amb la seva ideologia, evidentment, que encara no s'han posat d'acord.
Quin és el marc perquè es posin d'acord? És una qüestió de debat entre experts que, per exemple, en el Congrés Mundial de l'Arquitectura del 2026 doncs s'haurà d'endreçar, o és un tema que els debats entre polítics han de centrar-se més en aquests aspectes, o que hi ha d'haver més processos participatius en què la ciutadania sigui més partícip de tot això i pugui dir-hi la seva? O que...
Bueno, jo crec que sí, s'ha d'escoltar una mica a tothom, però per això, més que processos participatius, potser amb aquestes escales més grans el que hem de fer són com sentir el pols de la gent, no? Que és el que opina els ciutadans. Jo crec que més que posar-se d'acord amb un congrés, el que es necessita és un lideratge... dos coses, un lideratge fort, o sigui, en el sentit de valent, més que fort, i després un lideratge que tècnicament també resolgui els problemes, perquè crec que portem molts anys veient també que tècnicament hem sigut una mica febles en algunes de les solucions que hem posat.
Febles en quin sentit?
No, vull dir, totes aquestes solucions que hem anat posant, de pintar coses de verd o pintar els carrers d'això, tècnicament són febles en el sentit que no acaben de solucionar del tot els problemes, i perquè no hi ha darrere una bona... No s'ha trobat una bona solució. No sé, en el tema de les superilles, no? Ja per acabar de rematar-ho. Bueno, pues jo crec que peatonalitzar un carrer és estupendo, però clar, si tu el que vols és que baixin els preus del lloguer i això fa que pugin, t'has equivocat d'estratègia. Si els cecs et posen una demanda perquè allà no hi ha qui camini, t'has equivocat d'estratègia. Si els containers acaben contaminant aquella cosa que era tan bonica, verda i plena de gent feliç, t'has equivocat d'estratègia. I llavors, peatonalitzar carrer sempre s'ha fet. Vull dir, si no, es pot anar a Pompeia i veure-ho, que carrers peatonals sempre n'hi ha hagut. Això que ara en diuen prioritat invertida, etc etc. Vull dir que hi ha moltes paraules tècniques, però s'ha de fer bé. S'ha de fer d'una manera que sigui perdurable, que sigui sostenible, que sigui al gust de la màxima quantitat de persones, que realment assoleixi aquells objectius que es perseguien. Potser l'objectiu de les zones verdes, i per això em molesten, era fer publicitat d'un espai verd. I per això se li va posar aquest nom. I clar, jo amb això, sincerament, jo peatonalitzar carrers, escolta, estupendo, eh?
No li sembla suficient.
Són meravellosos, però peatonalitzar un carrer que acaben passant els cotxes, que és una olla.
Li deia això del congrés, tramposament, sí. el congrés d'arquitectura, perquè el 2026 Barcelona serà la seu, però seriosament, per què hauria de servir aquest congrés? Hauria de ser un esdeveniment d'aquests que passen i que se'n parlen durant un temps als diaris, sí, i als suplements culturals? O...
Aviam, el congrés en si, o sigui, són dos esdeveniments que s'han com solapat. I per un costat hi ha el congrés, que hauria de ser una cosa una mica tècnica, perquè com a mínim els arquitectes, els urbanistes, els geògrafs, totes les persones interessades en l'arquitectura, en la ciutat, posessin sobre la taula realment aquests reptes. O sigui, què és el que ens està passant i com podem solucionar correctament els problemes que tenim. És igual, des de com regulem l'accés a l'habitatge fins a com pavimentem els carrers, o els despavimentem, que també és una solució, com fem fora el tràfic i com ens movem per dintre la ciutat, no sé. I després coses de com aïllem millor els edificis per consumir menys, etc. Vull dir, tot això són coses que es poden discutir en un congrés perquè són coses tècniques. Però també coincideix que hi ha això de la capitalitat de l'arquitectura, que al revés, jo crec que és una oportunitat perquè la gent comú que no sap res d'arquitectura vegi que l'arquitectura té un potencial, no és la mare dels ous, no salvarà el món, però que tenim un potencial perquè tenim molt bons tècnics, perquè fem coses, perquè els nostres polítics, això és un miracle, els nostres polítics hi creuen. Només això ja val la pena. Els nostres polítics contracten a bons arquitectes per fer edificis d'habitatge públic, diguem-ne.
Això no passa a la resta del món.
No passa enlloc més. És un miracle. Llavors, clar, i guanyen premis, i no? Aquí a l'IMSOL de la Diputació de l'Àrea Metropolitana cada any guanya un premi FAT perquè contracten a bons arquitectes. I això està molt bé. Això és el que l'arquitectura pot aportar a la ciutat. I això crec que està bé, que la gent normal, la gent que no són arquitectes, descobreixin que hi ha un potencial allà, com hi ha un potencial en la medicina, com hi ha un potencial en la, no sé, en l'infermeria, o en la, no? Vull dir, que el tenim i que no, moltes vegades no l'explotem.
Per acabar, imagini's que de la nit al dia, sense previ avís, el posen al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Quines són les tres o quatre primeres coses que faria?
Bueno, això és una pregunta molt, molt difícil. Jo sempre he tingut com dues obsessions, però són dues obsessions que són una botat completa.
La pregunta ja ho és una mica.
Sí, doncs en aquest estil. Jo crec que una cosa que hauríem d'intentar, com a mínim provar-ho uns quants dies, és què passaria si traguéssim tot el tràfic de la ciutat. En plan radical. Bueno, deixem els autobusos, deixem els...
Les ambulàncies.
Deixem les ambulàncies i deixem algun vehicle d'alguna persona que tingui dificultats per arribar a casa seva. Vull dir, es pot ser tolerant, eh?
I això inclou les bicicletes?
Bueno, no, jo crec que el problema que tenim amb el tràfic és el tràfic que emet
emissions. Sí, ho dic per emissions. Sí, ho dic per imaginar-me l'exercici. O sigui...
Sí. No, però és que més que res, perquè tenim una ciutat encara bastant bonica, i quan de sobte hi ha una manifestació i està en uns carrers, tothom diu, oh, però que bonic! Doncs jo crec que valdria la pena treure tot el tràfic, a veure què passa. I això s'ha de ser valent.
I si el que passa ens agrada?
Ah, doncs deixar-lo fora. Clar, això vol dir moltes coses, vol dir millorar el transport públic, vol dir... prioritzar unes altres coses que passin al carrer.
Vol dir fer transformacions urbanístiques valentes.
Bueno, petites, sí, no sé.
I l'altra cosa que deia?
L'altra, potser és una mica més realista, crec que s'ha de fer un esforç en convertir la ciutat en el que ara és l'àrea metropolitana, no sé quins límits. O sigui, realment començar a pensar Barcelona com una ciutat molt més gran. I per què crec que això? Perquè molts dels problemes que té la ciutat, el municipi de Barcelona, no els pot resoldre sols. L'habitatge, el tràfic del que parlàvem ara, els problemes d'abastiment, etc. I en canvi, si tu penses una ciutat de 4 milions, que va fins al Vallès, fins al Baix Alt, fins al Garraf, fins a dalt del Maresme, és una ciutat molt més potent.
Això vol dir un ajuntament metropolità efectiu que substitueixi els ajuntaments dels 36 municipis que...
Segurament, a Barcelona municipi ja tenim de fa uns anys aquest sistema de districtes, o sigui que hi ha un sistema com, no sé si dir-ne jeràrquic, però descentralitzat.
Sí, esglaonat.
I que jo crec molt amb que les accions de les polítiques, no la política, les polítiques tenen que estar molt a nivell de la gent. La gent ha de sentir que allò va amb ell. I, un sistema de districtes, no? Potser no s'ha de treure els municipis actuals, s'han de convertir en grans districtes o, no sé... comtats, com fan els anglesos o els americans, no? Counties. O, no sé, un sistema com una mica més... Però, sobretot, que tinguéssim la capacitat de pensar en una ciutat molt més gran.
Molt bé, doncs un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia.
Un plaer per mi haver parlat amb vostès.
Gràcies. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.